Sant Vicenç del dia.
Bon dia, l'alcalde Miguel Comino serà en els pròxims minuts al Sant Vicenç del dia. Li preguntarem per l'actualitat de la ciutat, per la policia local, la possible pèrdua de línies de P3, la futura escola Bressol, la residència de gent gran, preguntes i respostes d'aquests i altres temes que ens portaran fins a les dues. Però abans d'entrar en matèria amb l'alcalde, també us explicarem altres notícies del dia. Ara els titulars amb Sara Cabrera. Portes obertes a l'Institut Frederic Mompou.
Aquesta tarda s'adrecen a futur alumnat d'ESO i les seves famílies.
La xerrada Orienta't en Família arriba aquesta tarda al Gabriela Mistral.
Es donaran eines per ajudar els fills i filles a escollir estudis després de l'ESO o el batxillerat.
La previsió del temps amb Jordi Cruz, bon dia.
Hola, bon dia. Avui el cel serà nuvolat durant tota la jornada a les comarques de Barcelona, sobretot al centre del dia, però no s'espera precipitació. I el que sí tindrem serà vent de component oest que pot bufar amb cops molt forts a l'Alt Penedès i també al Garraf, però que anirà afluixant al llarg del dia. De cara a la tarda, bufarà de component sud i a la costa pot bufar amb algun cop fort. La temperatura avui serà més alta, de fet, la màxima es mourà en general entre els 16-17 o fins i tot 18 graus cap al litoral. I de cara als propers dies, doncs sembla que la temperatura continuarà sent suau, però podria baixar de cara a divendres i al cap de setmana. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Us parla Eva García. És dimecres 4 de març. Ara posem Sant Vicenç al dia. Continuen les portes obertes de les escoles i instituts de Sant Vicenç. Aquests dies és el torn dels centres de secundària. L'Institut Frederic Mompou té aquesta tarda jornada de portes obertes per famílies i futur alumnat d'ESO.
En parlem amb el director Joan Alberic. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què heu preparat per les jornades de portes obertes d'avui?
Per a lo de cada any, eh? El primer que farem serà amb les famílies que vinguin, doncs els hi farem una breu explicació a la nostra sala d'actes, del nostre projecte educatiu, i després doncs farem les rutes per visitar les instal·lacions de l'institut, l'equip que formem l'institut, una part d'aquest equip, i després algunes famílies i alumnes nostres que són usuaris del nostre centre. És el que fem cada any, i després fem un pica-pica final que ens organitza l'AMPA, i bueno, és un moment per retrobar-nos tots junts.
I quins dubtes i neguits us acostumen a adreçar les famílies del futur alumnat?
Una de les seves grans preocupacions és aquest canvi, no? De si l'adaptació de la primària a l'ESO, doncs si els seus fills i filles doncs s'adaptaran, eh? La nostra experiència és que s'adapten molt ràpid, eh? Una de les coses que treballem molt és l'acollida a l'institut, eh? L'acollida, l'orientació, l'acompanyament, sobretot per a aquests nens de primer de l'ESO. Llavors tot el pla d'acció tutorial de primer de l'ESO va encaminat en això. I és el neguit que tenen les famílies, sobretot.
I ja per acabar, què destacaríeu del vostre projecte educatiu pel que fa a educació secundària obligatòria, a l'ESO?
Dins del nostre projecte educatiu, doncs destacaríem 5 grans eixos que són els que defineixen doncs tot el que és l'institut. El primer és el que ja t'he explicat una mica, eh? Aquesta orientació, acompanyament, doncs perquè els alumnes estiguin feliços, contents i que vinguin a gust a l'institut. Un altre eix que destaquem és el tema del plurilingüisme, que ja fa anys que portem desenvolupant a l'institut, eh? Perquè volem formar alumnes que comprenguin les diferents realitats del món, que siguin oberts al món en què viuen, a tota la diversitat planetària, no? I que millor doncs que coneixen llengües estrangeres perquè comprenguin aquesta realitat. Després, un altre dels eixos que destaquem és el tema de la inclusió i l'atenció als diferents ritmes d'aprenentatge, no? Perquè volem donar el màxim d'oportunitats doncs a tot tipus d'alumnes amb tot tipus de capacitats, tant d'altes capacitats com d'altres necessitats. Un dels altres eixos que destaquem del nostre projecte és el programa STEMcat, l'objectiu del qual és que hi hagi vocacions científiques, no? Per què? Doncs perquè les àrees de ciències són les que intrínsecament tenen tot el tema de la curiositat, de l'esperit crític. Llavors, aquesta àrea fomenta molt això en els alumnes, i des de fa un parell d'anys doncs estem en aquest programa i estem desenvolupant un ventall d'activitats que van encaminar doncs a reforçar aquestes àrees també. I finalment també destaquem tot el tema del treball per projectes, perquè sabem que les escoles de primària aquí a Sant Vicenç estan treballant doncs en aquesta línia, i el treball conjunt amb les escoles de primària és molt, molt important, també a secundària, no? Llavors ens intentem, doncs, amollar aquest mètode de treball i a fer que, doncs, que els alumnes, doncs, vegin que el pas de primària a secundària, doncs, és un pas suau i que puguem treballar de la mateixa manera.
Doncs de tot plegat es podran fer una idea a les famílies i al futur alumnat d'ESO aquesta tarda a les portes obertes de l'Institut Frederic Mompou, a partir de les 6. Joan Alderic, director del centre, gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies. Ràdio Sant
Vicenç. Escollir quins estudis seguir després de l'ESO o el batxillerat pot arribar a ser complicat. Decantar-se per batxillerat, cicles formatius, escollir itineraris, genera dubtes i neguits. Per això, més enllà de les jornades de portes obertes dels instituts, l'Ajuntament organitza aquesta tarda una sessió per orientar-se en família.
L'activitat s'adreça a famílies d'alumnes de tercer i quart d'ESO i de batxillerat. S'emmarca dins del cicle Eduquem en Família, avui dedicat a donar pautes bàsiques a les famílies per ajudar els seus fills i filles a escollir itinerari formatiu. La sessió començarà a les 6 a l'Institut Gabriela Mistral.
Les reivindicacions feministes protagonitzen l'hora dels minicontes d'avui. Nenes fortes i lliures serà la consigna de la sessió d'aquesta tarda a la biblioteca.
Anirà a càrrec de Judit Arlandis i s'adreça a famílies amb infants de 0 a 3 anys. L'hora dels minicontes comença a 6:15, a les voltes.
I mentre la canalla gaudeix de contes feministes, nens i nenes de 6 a 9 anys podran fer les seves postals per enviar a altres infants d'Espanya. Aquesta tarda a la biblioteca, segona sessió de les lectures postals, l'activitat per celebrar el Dia Internacional del Llibre Infantil, que serà el 2 d'abril. Aquesta tarda a 6:15 a la biblioteca a les voltes. Ràdio Sant Vicenç.
Entrevista amb l'alcalde.
Alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut a Ràdio Sant Vicenç. Fa poc més de 4 mesos de l'última entrevista general que vam fer amb Miguel Comino. Des d'aleshores l'hem entrevistat en alguna altra ocasió sobre notícies concretes, però ara tenim 45 minuts aproximadament per tractar assumptes diversos de Sant Vicenç dels Horts. I bé, comencem per un tema que implica força i que ocupa força el govern municipal. En aquest temps han continuat els processos de selecció i contractació de policies locals. La setmana passada van prendre possessió 11 agents, d'aquests 7 en pràctiques, 11 interins. Quants es quedaran a Sant Vicenç, alcalde? És la pregunta que es fa a molta gent.
Nosaltres esperem que es quedin tots i totes.
Ja hi ha hagut.
Tots i totes, perquè també hi ha dues policies que s'han incorporat, que és una notícia també positiva. Hi ha un desequilibri important en quant a gènere dels policies i les policies, i la incorporació de dues dones policies més a la plantilla és una molt bona notícia. S'han incorporat 11 agents, els quals 6, diguem, són agents en pràctiques i la resta són interins i interines. I a més, ara s'incorporaran dimarts de la setmana que ve. Tenim la fortuna d'incorporar 2 agents més i 2 caporals més. Per tant, la plantilla està al complet i ara el que estem ja és iniciant els tràmits de posada en marxa d'aquella famosa i desitjada unitat de proximitat que per nosaltres és molt important i és amb el que estem treballant. Per tant, espero que es quedin tots i totes.
Però és un desig, no hi ha cap mesura concreta, perquè altres vegades ja s'han anat incorporat altres policies que han marxat.
Això és la vida, diguem, no? Vull dir, nosaltres, la nostra obligació és la de nodrir la plantilla de totes les persones que són necessàries per garantir la seguretat ciutadana, per recuperar el model de policia de proximitat, i a partir d'aquí cadascú, evidentment, és lliure per continuar opositant a altres municipis. Nosaltres pensem que les condicions laborals són bones. Si s'han de millorar algunes qüestions, doncs això forma part, diguem, de la negociació col·lectiva i estem disposats a millorar el que sigui necessari, i estem tractant també de millorar la situació física de la prefectura, de la comissaria de la policia, que té alguna mancança. Són conscients que s'han de fer algunes millores a la masia on està la policia municipal. i el que farem ara és iniciar aquestes obres que s'han de fer i que hem de garantir també el bon estat físic de la casa. Per tant, l'aposta que fa el govern municipal per la policia local és segura, és forta, i després, doncs, clar, és com si, jo què sé, si tu veus una oferta de feina millor en un altre lloc, potser optes també a marxar. Espero que no, diguem, eh? No et dono idees, eh? Però vull dir que aquestes són coses que passen i que les policies van traient places. Ara tenim la situació que sortiran places per Mossos d'Esquadra, sortiran places per la policia de Barcelona, per Badalona, per Santa Coloma de Gramenet, i són policies molt, molt potents, que paguen millor algunes, que tenen condicions laborals també potser millors, i per tant és difícil competir amb Barcelona o amb la Generalitat de Catalunya, diguem, no? En la mesura del possible, nosaltres tractem de tenir les millors situacions possibles i els millors espais de feina possible per la policia local, i bona prova de que això funciona també, diguem, és que alguns dels agents que havien marxat, concretament, per exemple, una caporal que va marxar, ja ha tornat a Sant Vicenç. Per tant, estem treballant bé, crec que estem en el bon camí, i en tot cas ens preocupa el tema, i per això i potser li posem tantes ganes i tants esforços.
I ara que és gaire a punt d'estar completa la plantilla orgànica, quins serveis es podran prestar o s'han començat a prestar que en els últims mesos no hi havia?
No s'ha deixat de prestar, diguem, els serveis essencials a la ciutadania. Jo crec que això és una cosa que hem de posar en valor, i hem d'agrair també als professionals de la policia que tot i haver passat moments complicats, amb molts manca d'efectius, diguem, no? Crec que havíem estat a menys 18, diguem, dels que havíem de tenir. En els pitjors moments d'efectius, la policia local sempre ha estat durant la cara i sempre ha estat al peu del canó. Per tant, jo crec que això també s'ha de valorar i s'ha d'agrair. És evident que ara mateix, o fins ara com a mínim, el que hem estat fent amb la policia local bàsicament és estar treballant el requeriment, et truquen perquè ha passat no sé què, perquè hi ha hagut un incident en algun punt del municipi, i la policia local va i actua, diguem, no? Però no hem pogut fer la feina de prevenció, que és fonamental per la ciutat, pel veïnat, pel futur, no? de la ciutadania de Sant Vicenç. Nosaltres el que necessitem és recuperar aquella policia que s'apropa als instituts, que parla amb les AMPAs, que parla amb les associacions de veïns, que després d'un incident, un dia a la tarda, l'endemà, torna a anar-hi físicament a preocupar-se com està aquell tema. Aquest és el policia que nosaltres necessitem com a municipi i és amb la que estem treballant. Per tant, es fan més entrades i sortides d'escoles, diguem, de les que es feien, perquè és evident que com que tenim més agents, doncs hi ha més possibilitats de cobrir aquest tipus d'activitats, i estem a punt també de recuperar l'educació vial que es feia a les escoles, que es va deixar de fer per manca d'efectius. Estem a punt de recuperar-ho, i estem parlant ahir mateix i tenim una altra reunió la setmana que ve per acabar d'enllestir com es posa en marxa de nou la unitat de proximitat. Per nosaltres és fonamental recuperar l'espai públic, estar presents a la via pública de manera preventiva i fer aquesta feina de policia també comunitària. I en paral·lel, el que fem és exigir a la Generalitat de Catalunya les seves obligacions, perquè la policia municipal no té les competències de seguretat ciutadana que està exercint per falta d'activitat de Mossos d'Esquadra, no? Estem cobrint més de 300 accions a l'any, que són competències de Mossos d'Esquadra, que Mossos d'Esquadra, per manca d'efectius a vegades, doncs ens truca i ens diu: policia, hi ha aquest problema a la seva ciutat, ens pot ajudar?
I
la policia municipal sempre hi actua i sempre hi col·labora amb Mossos d'Esquadra. Per tant, fem la nostra feina, diguem, com a policia local, i a més cobrim també algunes mancances que té la policia de Catalunya.
I sobre la millora de les condicions de Mossos d'Esquadra, més efectius, que estan sota mínims, hi ha alguna perspectiva de millora? Perquè al febrer, fa un parell de setmanes o tres, va haver-hi Junta Local de Seguretat. Mm-hmm. Va sortir alguna conclusió, algun acord?
Amb la Junta Local de Seguretat vam compartir, diguem, dades i reflexions sobre cap a on hem de cap on hem d'anar, no? I en aquest sentit, nosaltres el que allà, diguem que qui ve en nom de Mossos d'Esquadra és el cap i el sotscap de la comissaria, que no són els responsables de la manca d'efectius. Per tant, allà el que fem és treball d'efectivitat, de com millorar alguns aspectes del municipi, alguns punts, alguns temes, i en paral·lel el que fem és exigir, diguem, via departament els efectius que li toquen a Sant Vicenç, i no només a Sant Vicenç, perquè la comissaria de Sant Vicenç dona servei a 7 municipis de la comarca, i per tant no és un problema només de Sant Vicenç, sinó de la zona.
Alguna resposta per part d'Interior?
Estan treballant.
Doncs parlem de policia, de seguretat i inevitablement també de convivència. Se n'ha parlat molt al barri de Can Ros, es va anunciar un pla de convivència i civisme, la contractació de personal especialitzat per treballar a peu de carrer. Què s'ha fet a Can Ros en aquest sentit?
S'està fent molta feina, s'està treballant en col·lectiu amb uns experts, persones expertes que dominen el tema de convivència i que han afrontat altres espais d'aquest tipus, diguem, no? No m'agrada parlar de conflictivitat, perquè no és que hi hagi conflictivitat al barri, però hi ha moments, diguem, que la convivència és millorable, per entendre's, no? I els experts que estan treballant, doncs, són gent que són, doncs això, experts en aquest tipus de tema, que estan coordinant un equip de persones amb treballadors de l'Ajuntament i amb personal del barri, voluntaris del barri, professionals de diferents sectors del barri, els comerços que hi ha al barri, algunes entitats que hi ha al barri, tothom està treballant, tothom està, encara estan en el procés, diguem, de treure conclusions, no? I un cop tinguin totes les conclusions, doncs serà el moment de fer accions, no? I en paral·lel, la policia també fa la seva feina. El problema que hem dit moltes vegades, aquell problema no és un problema que s'hagi de resoldre només amb acció policial, sinó que és un problema que s'ha de resoldre d'una manera més àmplia, no només amb acció policial, que també, que hi ha molta més presència de la policia al barri, però no és només un problema que s'hagi de resoldre amb policia. Per això posem en marxa altres tipus d'accions, i el tema del projecte de convivència que hi ha en marxa esperem que acabi de donar els seus fruits. De moment, insisteixo, estan en el procés de valoració i de diagnosi, i després arribarà el moment de posar en marxa accions.
Hi ha prevista una convocatòria ciutadana pròximament, tinc entès, o encara no? Una jornada participativa?
A Can Ros?
A Can Ros i al Serral, o de moment no?
És possible. Francament, no ho tinc agendat, el tema. No, jo sé que està treballant, he participat en alguna de les reunions, no estic a totes les reunions, i ara no sé exactament si hi ha una convocatòria ja amb data o no, francament.
Parlem d'un altre assumpte. Aquesta setmana hem tingut un capítol breu de ventades. Ha tornat a provocar incidents amb caigudes d'arbres i cables de la llum. Res a veure amb el Glòria, afortunadament.
No.
Molt lluny d'aquelles magnituds. Però Endesa ha donat ja alguna resposta a la petició de l'Ajuntament de fer una auditoria?
Bueno, ha donat resposta, que és tenir una trobada amb la màxima responsable de l'empresa a Catalunya. Que tenim data. I en aquesta reunió nosaltres els exigirem aquesta auditoria. Nosaltres el que no volem és... Nosaltres no vivim en la radicalitat, per entendre's. Som gent moderada i el que prioritzem sempre és la resolució dels problemes, no? Hi ha molta gent que ens demana que denunciem Endesa. Nosaltres, evidentment, que podíem denunciar Endesa, però ningú ens assegura que denunciar Endesa ajudi a resoldre els problemes que té la ciutadania de Sant Vicenç. Per tant, el que prioritzem és resoldre els problemes de la ciutadania de Sant Vicenç, i per això hem fet el que hem fet, que és demanar una reunió. Estem en contacte permanent, amb la gent d'Endesa, i just abans d'entrar aquí parlàvem amb el tema de diferents temes que tenim pendents amb Endesa, que tenim també gent de la casa, de serveis municipals, enginyer de l'Ajuntament, que està pendent de diferents temes que fan referència a Endesa. Per tant, estem treballant amb Endesa de manera constant, i la relació és propera, diguem, i és constant. Ara, és evident que tenim un problema amb el, bàsicament amb el manteniment del, del cablejat i de les instal·lacions, no? I, per tant, com que hi ha un problema que el Glòria, a més, va deixar... Ja ho sabíem, eh? Però el Glòria, diguem que ho va deixar molt a la vista, no? El problema que tenim, doncs el que hem de fer és treballar per resoldre aquest problema. Si s'ha de denunciar o no després a l'empresa, ja en parlarem. Nosaltres prioritzem la resolució del, del problema.
És difícil que tingui al cap la data exacta d'aquesta reunió, però ja queda molt,
serà aviat. He deixat el mòbil fora d'aquí,
però, fet, doncs
però
ja.
tenim data que crec que és abans de final de mes.
D'acord.
Abans de final de mes ens veiem amb la màxima responsable d'Endesa de Catalunya.
I quines inversions concretes o mesures concretes li plantejaran per Sant Vicenç?
Nosaltres necessitem que les qüestions que depenen d'Endesa no s'allarguin en el temps sense saber quan s'acabaran, per exemple. No? Tenim un clar exemple que és el carrer del Claverol. No? Hi ha un parc, un workout, que s'ha fet, que està acabat, l'obra està acabada des de fa més de 4 mesos, i que no podem posar-ho en marxa, o estem decidint a veure si ho posem en marxa o no amb algunes mesures especials de seguretat, perquè falta el soterrament de la línia de mitja tensió d'Endesa. L'obra està feta, la petició Endesa està feta, l'obra està pagada, diguem, no? S'ha pagat Endesa ja la seva part perquè pugui fer aquesta feina, però no hem vingut a fer-la, no? Nosaltres el que volem és tenir dates concretes de coses, diguem, amb Endesa, no? Més enllà de l'altre gran tema, del manteniment de tota la xarxa elèctrica del municipi, després tenim aquestes qüestions, no? De coses que depenen d'Endesa i que s'allarguen i que mai saps quan resoldran. Per tant, el que li demanarem a Endesa són calendaris, tenim diferents temes, tenim el tema del Pla del Ricard, el desenvolupament d'una zona industrial del municipi, com és el Pla del Ricard, allà on estava la Printer abans, per entendre'ns, que està pendent d'una reparcel·lació i aquesta reparcel·lació no es pot posar en marxa fins que tinguem resolt com què passa amb la línia de mitja tensió que passa per allà, que s'ha d'anar soterrada, que requereix uns informes, i aquestes coses diguem que s'estanquen en el temps i no ens permeten continuar avançant en projectes que són importants per la ciutat. Per tant, tots aquests temes en parlarem i després, si diem que el que volem fer és una auditoria, és perquè volem saber exactament quina és la situació concreta. No, no podem ara avançar si s'han de treure dos transformadors i s'ha de canviar 3 quilòmetres de cablejat, perquè el que volem és fer aquesta auditoria. Quan tinguem l'auditoria, doncs sabrem exactament l'abast de la situació.
Un altre tema pendent a Endesa és el deute de les famílies vulnerables. I amb Endesa i amb altres subministradores de llum, de gas, etc. Posem antecedents, recordem els antecedents, perquè al setembre Endesa va demanar als ajuntaments que paguessin el deute de les famílies vulnerables, va amenaçar amb tallar la llum a aquestes famílies, els ajuntaments s'hi van negar, i les administracions catalanes en conjunt, Ajuntaments, Diputació i Generalitat, van presentar un conveni a les subministradores, ho van fer al desembre, i en aquest conveni plantejaven que les empreses paguessin tot el deute acumulat de la pobresa energètica i el 60% de les factures futures. I se suposa que a partir d'aquesta proposta de les administracions començava una negociació. S'ha mogut fitxa?
Nosaltres el que vam fer és sumar-nos a l'acció conjunta de la Generalitat de Catalunya i les 4 diputacions provincials, conjuntament amb les entitats Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis, i la realitat és que no s'ha fet efectiva l'amenaça que hi havia sobre la taula. Per tant, entenc que això ha funcionat, aquesta acció. No?
Que no han tallat subministraments.
No s'han tallat subministraments. Hem tingut problemes de talls de subministrament, però no ha estat, diguem, com a conseqüència d'aquesta situació, d'aquesta amenaça, no? que havia fet l'empresa. No? I el que nosaltres en aquell moment vam fer és sumar-nos a aquella acció conjunta, que ha funcionat, a les proves, diguem, ens remetim, no s'ha fet cap tall de subministrament, per tant, ha funcionat, i en tot cas el que necessitem és que la Generalitat de Catalunya doncs desenvolupi aquest decret perquè mai més tinguem una situació d'amenaça d'aquest tipus amb una empresa subministradora. No, no és raonable que una empresa subministradora d'un bé essencial per viure amenaci a la gent vulnerable amb tallar-li aquest bé. Per tant, entenc que la Generalitat ha de fer la seva feina, i en tot cas crec que la majoria dels ajuntaments van reaccionar bé, vull dir, van protestar amb aquella carta, vam associar-nos entre nosaltres i vam fer força i diguem que la reacció ha funcionat.
Doncs també parlarem ara de la Generalitat, perquè falta poc per començar la preinscripció escolar. La regidora d'Educació ens deia dilluns en aquests micròfons que el curs vinent desapareixen dues línies de P3, que la Generalitat ja ho ha comunicat a l'Ajuntament. Veu possible una marxa enrere, la continuïtat d'aquestes línies de P3 que ara hi ha?
Nosaltres treballem perquè no es produeixi aquesta retallada de línies. De fet, així li vam demanar al departament des del primer moment que ens van posar sobre la taula les dades, no? El departament es basa en la baixa de la natalitat i la veritat és que queden moltes moltes places vacants i és el que la Generalitat agafa com a prova, diguem, per justificar la retallada. Nosaltres insistim en que no s'han de tallar cap línia a Sant Vicenç i el que hem de fer és millorar la relació amb l'alumnat en base a la rebaixada de les ràtios. Nosaltres volem que hi hagi una rebaixa de les ràtios i que això permeti fer una educació més propera, més adequada, diguem, no? i que no hagi, la solució no sigui la fàcil, diguem, de tallar les línies de l'escola pública de Sant Vicenç dels Horts, perquè al final també sempre anem a parar el mateix problema, no? Que és que es posa sobre la taula la retallada del dues línies, en aquest cas de l'ensenyament públic. Nosaltres ens hem manifestat en contra d'aquesta retallada, així ho hem explicat, així li hem demanat també per escrit a la Generalitat de Catalunya, i el que hem fet és dir-li a més que si aquesta decisió és irreversible, com a mínim que ens permetin fer un pacte amb un local, a Sant Vicenç, que s'ha fet en altres municipis i que ha funcionat i ha tingut el vistiplau de la Generalitat de Catalunya, que és podem fer un pacte de rebaixa de ràtios a nivell local.
Un pacte Ajuntament-Generalitat.
I escoles, perquè ningú matriculi més de 22 alumnes.
I aquí entrarien també les concertades?
Aquí està la cosa, no? I nosaltres hem posat les bases perquè la concertada entri, diguem, perquè la concertada juga una altra lliga perquè té conveni amb la Generalitat de Catalunya i, per tant, omplint, diguem, amb l'alumnat, té garantit el concert i fa números, jo ho entenc, diguem, fan números. I nosaltres el que diem és perquè la concertada no surti perjudicada d'aquest pacte local i puguin ser generosos també i baixar, ser, diguem, posar a disposició aquestes dues, tres places de menys que haurien de tenir, nosaltres estem disposats a col·laborar activament amb l'escola concertada. Des de l'Ajuntament poder col·laborar, ja buscaríem la fórmula, si ha de ser un conveni, si ha de fer amb feines pròpies de manteniment, no sé, buscaríem. Hem de ser imaginatius a l'hora de buscar la solució, però l'Ajuntament està disposat a fer col·laboracions amb l'escola concertada si l'escola concertada accepta baixar la seva oferta de 25 per línia a 22 per línia, no? I que això permeti tenir lluita contra la segregació escolar, que és una cosa fonamental per nosaltres, i que totes les escoles, diguem, puguin jugar en les mateixes condicions. Per tant, el nostre punt de partida és no s'han de tancar línies. Si la Generalitat insisteix en el tancament de línies, demanem rebaixa de ràtios, perquè, si no, igualment hi ha una sobreoferta que jo calculava d'unes 30 places que pot perjudicar una escola determinada, no? Mm-hmm. I el que no volem és perjudicar cap escola, i en aquest sentit el que treballem és amb totes les escoles perquè el repartiment de l'alumnat sigui equànim i sigui el més just possible entre totes les escoles de Sant Vicenç, incloses les concertades.
Hi ha receptivitat per part de les concertades?
Sí, n'hem parlat amb les concertades, i les concertades, jo insisteixo, no? I diguem que les seves regles i les seves normes són unes altres, les seves condicions són unes altres, i el que nosaltres estem disposats des de l'Ajuntament és a compensar la davallada d'ingressos per tenir dos, tres alumnes menys. Podem parlar de com compensem aquesta davallada, per això deia, no? O ajudar amb el manteniment de les escoles o amb un conveni, d'alguna manera que les escoles concertades que entrin en aquest pacte local, insisteixo, contra la segregació, que és el que bàsicament el que ens preocupa, doncs poder compensar les escoles concertades d'alguna manera.
Se sabrà aleshores. El 23 de març comença ràpid, la preinscripció, sí. Per això que se sabrà abans del 23 de març. Ara sí, ja pacta.
Tenim una reunió pendent amb data, però el que no tinc és la data. Està en la mateixa, en el mateix mòbil que la data de la reunió amb Endesa, ja la data de la reunió amb el departament.
Doncs ja n'informarem.
D'acord.
Un altre assumpte també de l'àmbit educatiu, la reforma de l'Escola Sant Jordi.
Sí.
Aquest és també un projecte de gran abast, de reforma integral.
Sí.
Avança...
De tant abast com d'un milió i mig d'abast. és una inversió important, la que requereix l'Escola Sant Jordi, que és l'escola més antiga de Sant Vicenç i és l'escola que queda per rebre una reforma important en aquest municipi, que s'han anat fent reformes, fins i tot construint escoles noves, i mentrestant l'Escola Sant Jordi ha quedat com estava fa molts anys. Està bàsicament com quan jo anava al col·le, diguem, al Sant Jordi, per cert, que era la meva escola. Hi ha un pla director i hi ha una reunió pendent per veure com afrontem el pagament d'aquest pla director, perquè és veritat que el manteniment d'una obra d'aquest tipus, diguem, qui l'ha d'assumir és la Generalitat de Catalunya, i la Generalitat de Catalunya el que ens demana és parlar de com paguem aquestes obres que són necessàries. Nosaltres estem disposats a parlar amb la Generalitat per veure si hi ha una part d'aquesta inversió que s'ha de fer, que nosaltres podem ajudar a fer-la, tot i que després la Generalitat ens acabi tornant els diners que l'Ajuntament posi pel davant. Hem de negociar, diguem, com es paguen aquestes obres. També és veritat que no són unes obres que s'hagin de desenvolupar de manera immediata totes, perquè hi ha un calendari d'actuació, i en tot cas el que sí que s'han fet ja són algunes millores en el pati, per exemple. En les últimes vacances de Nadal es van fer unes obres importants, i ara també hi ha previsió de fer unes obres a partir de l'estiu. Per tant, com que també totes les obres s'han de fer a les escoles, normalment s'han de fer en períodes de vacances, per tant, hem de calendaritzar bé, hem d'acordar bé com es paguen, però en tot cas el projecte va endavant, acaba d'acabar, vull dir que ens havien dit fa molt de temps que hi havia un pla director fet i de més, però el pla director ens l'han presentat fa 15 dies, com aquell qui diu, vull dir que no, que ara queda pendent de la negociació de com es paga aquest pla director, però l'Escola Sant Jordi es renovarà i s'ha de posar al dia, no? Té molts problemes d'accessibilitat, especialment, no hi ha ascensor, hi ha dues plantes i no hi ha ascensor, per exemple, i és un problema que s'han d'afrontar i que l'Ajuntament ho afrontarà, i tant.
Fins que no hi hagi acord sobre qui paga la factura, suposo que no començaran les obres.
Sí, no, hi ha una... Ja s'han fet, deia, s'han fet unes obres al pati, i a l'estiu es faran unes obres sí o sí al marge del pla director, per entendre'ns.
A càrrec de l'Ajuntament?
No, al càrrec de la Generalitat de Catalunya.
D'acord. Escola Sant Jordi, i hem de parlar també d'un altre equipament educatiu històric, l'Escola Bressol Petit Mamut. Té nova ubicació, tira endavant el projecte, per quan?
Té nova ubicació, que és l'edifici que a Sant Vicenç es coneix com Cala Manela, que és l'edifici que està just abans de la ràdio, al carrer Barcelona, el tram peatonal del carrer Barcelona, davant de Cala Argall. I és un edifici que l'Ajuntament va adquirir fa uns anys i que ens permet donar sortida a un problema que teníem d'ubicació de l'Escola Bressol Municipal, que fa molts anys que està en el carrer del Riu, amb un edifici que no compleix normativa, per entendre, especialment del tema d'accessibilitat, i la decisió d'ubicar l'Escola Bressol Municipal a Cala Manela, l'edifici de Cala Manela, doncs ens dona aquesta aquesta possibilitat de donar sortida a aquest problema, no? Ja tenim l'avantprojecte, tenim el bàsic que ha fet l'àrea metropolitana de Barcelona, i ara de seguida van venir també la Diputació de Barcelona a la gent de Patrimoni per veure si hi ha elements que s'hagin de conservar de l'edifici. Bàsicament hi ha una petita arcada d'una zona interior que s'ha de conservar, està tot en marxa i aviat es procedirà a l'enderroc de l'edifici. Un cop se salvi aquest element que s'ha de salvar, es procedirà a l'enderroc de l'edifici i l'objectiu és posar en marxa el més ràpid possible les obres perquè quan abans millor estigui en condicions adequades, no? L'Escola Bressol Municipal, el Petit Mamut, insisteixo, està en un edifici que no compleix normativa i hem de fer el possible per fer aquest trasllat el més aviat possible.
Pel curs vinent?
No, pel curs vinent. Ja m'agradaria a mi que pel curs vinent estés en marxa, no? Treballem perquè, com aquest curs que ve no, però l'altre sí que pugui començar les classes a la nova ubicació.
D'acord. També tenim en marxa les obres del Centre Cívic Virgínia Amposta, al Parc del Mamut Benux, que s'havia anunciat que estarien acabades temps enrere, però...
Es va dir mes d'abril, però no es va dir de quin any.
Ja. Sí que es va dir, i van amb retard, segons les previsions inicials que hi havia. Té nom, perquè sí que s'ha acordat que sigui Centre Cívic Virgínia Amposta.
Correcte.
Però per quan?
Nosaltres treballem perquè estigui en marxa abans de l'estiu. Abans de l'estiu estigui acabada les obres, diguem. Vull dir que aquest és un procés llarg, l'obra és una obra molt important, hi ha una inversió extraordinària i la veritat és que el calendari no és exactament el que s'havia decidit en el seu moment, però bueno, això a vegades passa, no? Que les obres difícilment acaben complint el calendari previst, però en tot cas està bastant avançat. Tenim una visita d'obres la setmana que ve, això sí que ho recordo, amb el calendari. La setmana que ve tenim una visita d'obres i l'important és que l'obra avanci, no? En paral·lel, diguem, al final de l'obra s'ha de posar en marxa també el mobiliari, no? També s'ha de licitar el mobiliari de l'equipament i, en tot cas, l'obra ha d'estar acabada segurament abans de marxar de vacances, diguem, ha de ser enllestida l'obra, no? A veure què ens diuen els tècnics i les tècniques dimarts en aquesta visita que farem i a partir d'aquí, si vols, en tornem a parlar, però l'objectiu és que estigui en marxa. Hi ha moltes coses pendents d'aquesta obra també, no? I això s'ha de desbloquejar, diguem, no?
Què hi ha bloquejat ara?
Doncs hi ha un espai que ha de servir perquè, per exemple, una entitat faci els seus assajos, no? Carallots està pendent del final de l'obra per poder fer assajos allà. Hi ha el compromís d'ubicar la capella, l'espai juvenil de la capella, al Centre Cívic Virgínia Amposta. Quan la capella marxi d'allà on està ara, l'objectiu és que el centre d'esplai infantil i juvenil, el Quijote, que es va quedar sense espai, perquè com que va perdre el concurs del centre obert, és una llarga història,
sí.
Però el Quijote, que és una entitat que ha fet 30 anys, que està molt arrelada i ha fet una feina extraordinària en el barri de Sant Josep i en tot el municipi, avui no té un espai físic, no? I nosaltres el que volem és donar solució a això. I pensem que l'espai adequat a dins del barri, al costat del centre cívic, és l'espai que avui ocupa la capella. Per tant, quan la capella marxi d'allà per anar al centre cívic, quedarà alliberat aquell espai que nosaltres volem que l'ocupi el Quijote. Per tant, hi ha una sèrie de qüestions que depenen del final de l'obra del centre cívic Virgínia Amposta i treballem perquè aquest final d'obres arribi el més aviat possible, no només perquè es posi en marxa el centre cívic, sinó perquè, a més, donarem solució a altres problemes que tenim d'espais d'entitats.
Pel que comenta, els usos que s'havien anunciat del centre cívic Virgínia Amposta, aquests usos es mantenen, no? No hi ha canvi de criteri. Caldrà ajustar, lògicament...
Nosaltres el que farem és un pla d'usos. Una cosa que tradicionalment no s'ha fet en el municipi, i el que nosaltres volem és que quedi clar no només amb el Centre Cívic Virgínia Amposta, sinó, per exemple, també el Rocío. El Rocío, que és un espai que... Una mala notícia que va ser el tancament d'una escola en el municipi va generar un espai que els veïns, les veïnes, les entitats socials del municipi fan servir. I el que hem de fer és regular també quines entitats hi ha, quines condicions tenen, quan poden anar, quan no. Per tant, hi ha una sèrie de qüestions que s'han d'anar redreçant i que s'han d'anar corregint, com és la redacció d'aquest pla d'usos, no? I amb el Centre Cívic Virgínia Amposta haurem de fer el mateix, que és fer un pla d'usos. És evident que el Centre Cívic es va pensar perquè hi ha moltes entitats del municipi el poguessin fer servir. I aquest objectiu es manté, no? I en paral·lel hi ha unes necessitats també de la ciutat, com era la ubicació de la capella, no? Que és un espai, no deixa de ser un espai municipal, que també està pensat perquè tingui un espai en el Centre Cívic. Per tant, entre espais municipals i entitats del municipi hi haurà convivència i hauran d'ocupar aquell Centre Cívic, que estarà al servei, insisteixo, de la ciutat, ja sigui a través de les entitats o a través del propi Ajuntament.
L'espera molta gent. Fa 4 mesos, alcalde, vostè va dir aquí que la residència de gent gran no es construiria fins a tenir clares les places concertades per la Generalitat. Es tenen clares les places? Hi ha hagut algun avenç?
Hi ha hagut un avenç, diguem, que és la confirmació que no tindrem cap més avenços per part del departament, no? Ens van deixar clar que el document que tenim, que no és el document que signa les places, sinó que diu que s'assignaran les places, diguem, no? Per tant, no és un document definitiu, és tot amb el que podem comptar. No hi haurà res més fins que no hi hagi la construcció física de l'edifici.
I aleshores què farà l'Ajuntament?
L'Ajuntament farà l'edifici, i tant. Així ho hem parlat també amb el col·lectiu de la gent gran, i ara el que ja hem fet és parlar amb el Consorci de Salut perquè es posi en marxa tots els mecanismes que ens han de portar a la licitació d'aquesta residència de la gent gran. Per tant, el nostre objectiu és fer la residència. Jo crec que també és raonable que nosaltres el que hem volgut és assegurar-nos el màxim possible que l'Ajuntament no farà una inversió important, que de fet l'Ajuntament ha de posar prop de 2,5 milions d'euros en aquesta operació, i ha de posar un terreny. Dels pocs terrenys que hi ha a l'Ajuntament, l'Ajuntament ha de posar un terreny i 2,5 milions d'euros. Per tant, jo crec que és raonable, diguem, que l'Ajuntament vulgui tenir totes les garanties possibles que es farà aquella inversió ben feta i que els diners públics, diguem, tindran l'ús que han de tenir, correcte, no? I en aquest sentit, el que hem fet és tot això que hem explicat moltes vegades, no? Que és reunir-nos amb la Generalitat de Catalunya. Una cosa estranya, que és que el conseller no va voler reunir-se amb nosaltres i ens va derivar a un director general que tampoc era el director general que ens hauria d'haver rebut. És estrany. Nosaltres igualment insistim, no? Ens hem reunit amb la Generalitat de Catalunya, ens hem reunit amb el Consorci de Salut, ens hem reunit amb el col·lectiu de gent gran un parell de vegades per reflexionar sobre el futur de la residència. Ens hem vist amb el delegat del govern a Catalunya. N'hem parlat del tema amb el vicepresident de la Generalitat de Catalunya en la seva breu visita a l'Ajuntament de Sant Vicenç en Festa Major. Per tant, hem estat treballant tot sobre aquest tema, i finalment, tenint en compte que ens diuen que és del tot impossible tenir res més que el que tenim, que a mi em sembla poc, perquè, de fet, el meu grup parlamentari, el grup parlamentari socialista, el que ha fet és presentar al·legacions al pressupost de la Generalitat de Catalunya demanant que hi siguin les places concertades de Sant Vicenç en el pressupost de la Generalitat de Catalunya.
Perquè ara no hi són.
No hi són? No són? No, no. No hi són. Hem de confiar. Tota l'estona hem de confiar. Nosaltres, diguem que la fe la guardem per altres espais de la nostra vida. En política i l'administració pública el que volem són documents signats, no? I nosaltres hem demanat aquest document signat, ens diuen que no hi arribarà mai aquest document signat si no hi ha primer la construcció. Doncs escolta, farem la construcció, no? I en aquest sentit hi ha un conveni amb el Consorci de Salut que diu que el Consorci de Salut s'encarrega de treure a concurs aquesta licitació i l'empresa que guanya, que guanyi aquest concurs, si és que es presenten empreses, perquè la por que tenim és que amb un document poc sòlid de concert de places i aquest concurs pugui no acabar no tenint gent que vulgui arriscar-se a fer una construcció que val 8 milions d'euros, si després no té segur i signat que hi haurà 60 i pico places concertades, no sé si m'explico. Uh-huh. Aquest és el risc que correm i és el que volíem evitar, aquest risc, no? Per tant, el Consorci de Salut ha de redactar les pliques que ens porti a treure concurs per projecte, han de redactar el projecte, que no està redactat el projecte, no existeix, eh? Hi ha una mena d'avantprojecte. S'ha de redactar el projecte, s'ha de fer l'obra i s'ha de gestionar. Qui guanyi, l'empresa que guanyi el concurs haurà de fer tot això, projecte, construcció i després la gestió de la residència. I l'Ajuntament haurà de posar en torn a 2,5 milions d'euros en el temps que dura la concessió. Cada any, que surt aproximadament a 110.000 euros cada any. És el que ha de posar l'Ajuntament per tirar endavant aquest tema.
Som a les portes del 8 de març. Quines són les prioritats de l'Ajuntament per la igualtat a Sant Vicenç?
Doncs nosaltres el que hem volgut fer en aquesta explicació del que fa l'Ajuntament per la Igualtat és donar-li tota la prioritat, per exemple, a la revista municipal, perquè quedi palès i que quedi clara quin és el compromís de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, no? L'Ajuntament té un munt de serveis per garantir aquesta igualtat i sobretot té el compromís de continuar treballant per la igualtat, no? I ara aquests dies es fan molts actes, que estan molt bé, i nosaltres animem a la ciutadania a participar, a sumar-se a tots els actes que es fan en el municipi, de moltes entitats, alguns actes organitzats directament per l'Ajuntament, com és la lectura del manifest que es fa el dia 7 a la Vicentina i després una representació, un espectacle també vinculat al 8 de març. Animem a la gent a participar a la manifestació del dia 8 i a participar també a tots els actes que organitzen les entitats, no? A Sant Vicenç hi ha una taula d'igualtat que funciona molt bé, que funciona des de fa molts anys. Sant Vicenç ha signat el compromís de ser un municipi feminista. L'Ajuntament s'ha adherit als municipis contra la tracta i en contra de la prostitució, a favor de l'abolició de la prostitució. L'Ajuntament fa molta feina i sobretot també fa una feina important, que és la d'empoderar a les dones que són víctimes de violència, perquè si hi ha una desigualtat més gran que totes és la de la violència masclista, que es produeix i que l'Ajuntament posa tots els recursos que té a disposició per lluitar i també per donar suport psicològic, per donar suport legal a aquestes dones i per tant el nostre compromís és total amb la lluita per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
Ens queda poc temps, però també vull fer un esment, ni que sigui breu, al Tribut Metropolità. El 28 de març hi ha convocada una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona, convocada per la Plataforma Unitària contra el Tribut de la EMB. Creu que servirà per res?
No sé exactament quin és l'objectiu que té aquesta manifestació. Si la manifestació és per que no hi hagi tribut, em temo que no, diguem, no aconseguirà els seus objectius. Nosaltres el que estem treballant no és per eliminar el tribut, perquè això forma part d'un acord polític que no vaig prendre jo, per entendre'ns.
Però que va celebrar i que ha perseguit.
Vam celebrar l'entrada de Sant Vicenç en la primera corona, correcte. No coneixíem el detall de la factura, correcte, no passa res. En tot cas, aquí hi havia un acord polític que deia Sant Vicenç i 18-17 municipis més volen entrar a la primera corona de transport metropolità i l'àrea metropolitana va posar les condicions i els 18 municipis les van acceptar. Per tant, el que estem és treballant amb aquesta base, no? És evident que hi ha hagut una errada i que nosaltres ho hem explicat i que el que treballem ara no és per saber nosaltres sabem clar de qui és la culpa, diguem, de l'errada en el càlcul del tribut. Però el que treballem no és per assenyalar ningú, sinó per trobar la solució. I la solució passa perquè l'àrea metropolitana tingui les dades reals actualitzades del padró de Sant Vicenç dels Horts, que l'àrea metropolitana sàpiga, entengui i accepti que l'any 2005 es va fer una valoració del cadastre a Sant Vicenç que va provocar un increment del 300% del preu dels valors cadastrals del municipi, i que això altera el preu que està pagant els veïns i les veïnes de Sant Vicenç del tribut metropolità. Per tant, el que estem treballant és perquè el valor base de tots els tributs metropolitans de tots els municipis de l'àrea metropolitana, el valor base sigui el 2005, que tothom tingui la mateixa base i que en base a aquell valor catastral del 2005 s'aplica la fórmula matemàtica que t'aplica el tribut metropolità. Si aconseguim això, que jo crec que estem treballant bé i que estem en la bona línia, l'aplicació del tribut serà justa i equitativa pels 36 municipis de l'àrea metropolitana. No hi haurà les diferències, que jo crec que és la gran queixa. La gran queixa no és pagar el tribut de la gent. La gran queixa és que
pagar tothom... segons quines quantitats força elevades i la falta de serveis, la comparació amb altres ciutats.
Bueno, la gran queixa no és pagar o no pagar el tribut, sinó que la gran queixa és que qui més qui menys té família a Hospitalet, a Sant Boi, a Esplugues, a Sant Just, a aquests municipis que fa molts i molts anys que paguen el tribut, però que pagaven unes quotes, diguem, bastant més assumibles que no les que s'han pagat aquí, en alguns casos, no? No tothom paga. La quota mitjana és de 50, és de 50 euros, però en tot cas el que estem treballant és perquè el tribut metropolità, que ha de venir durant el primer semestre d'aquest any, vull dir, abans de marxar de vacances, haurà vingut el tribut d'aquest any. I el que nosaltres treballem és perquè el tribut d'aquest any vingui ajustat.
I a l'espera de la resolució de dels recursos, també, l'Ajuntament va presentar el seu propi recurs.
Correcte.
Ha rebut resposta? Encara no.
No tenim resposta.
Què tal el govern amb Ciutadans, aquest govern de coalició municipal?
Bé, nosaltres estem treballant. Nosaltres tot el que fem és treballar per la ciutadania de Sant Vicenç. Nosaltres sempre diem que aquest és un govern de canvi, que va provocar el canvi polític a Sant Vicenç que la ciutadania reclamava, i així va demostrar-se a les eleccions municipals. És un govern de canvi, és un govern de progrés i és un govern obert. Nosaltres tenim un pacte de govern amb Ciutadans des del mes de gener. Hem estat un semestre en solitari, governant en solitari, amb 8 regidors i regidores. Ara som 11, amb els 3 regidors i regidores de Ciutadans, i en tot cas el que nosaltres continuem treballant és per tenir un govern el més ampli possible i que les portes, diguem, són obertes. Nosaltres no ens tanquem a possibilitats de col·laboració, de suma, amb tots els partits polítics que vulguin sumar per Sant Vicenç. No? El que no fem és excloure ningú. Hi ha gent que diu, no, si hi ha un, no, si hi ha aquest, jo no puc ser. Nosaltres diem, Sant Vicenç té massa mancances i massa problemes com per excloure una part de la ciutadania de Sant Vicenç. Nosaltres pensem que Sant Vicenç ha de treballar plegat per millorar el futur de la ciutat.
No ens queda temps, alcalde, ja, però fa molt breument, fa uns dies publicava una foto amb Ramon Tribulieig a l'Ajuntament, Vicentí, entrenador de futbol internacional. No sé si hi ha algun projecte entre mans amb Tribulieig?
No tenim.
Visita de cortesia, ja.
És un Vicentí il·lustre, diguem, que sabíem que estava per Sant Vicenç i que vam parlar amb ell per tenir aquesta trobada. Nosaltres no tenim, diguem, la possibilitat de tenir un projecte esportiu, diguem, de l'alçada de la importància que té el Ramon. El Ramon és un entrenador de primera. Ha jugat és campió de la Champions d'Oceania, no sé, 6-7 vegades. Ha jugat la Copa Intercontinental, vull dir, ha jugat la final, les semifinals, ha jugat contra el Madrid, contra el Barça. No, és un entrenador que difícilment el podrem tenir entrenant aquí a Sant Vicenç. Li vam dir, que si en aquests moments que d'impàs professional vol col·laborar amb algun dels projectes que tenim en marxa, com el tema també de l'unificació dels clubs esportius del futbol camp, no? Que hi ha un projecte en marxa que és molt, molt engrescador i que farà que l'any que ve a Sant Vicenç no hi hagi 7 o 8 clubs, sinó que hi hagi 2 clubs de futbol. si vol participar, doncs que té les portes obertes, però jo em temo que les seves idees van per una altra, per una altra banda.
No va donar resposta positiva en aquest sentit, no?
Em temo que no.
Doncs visita de cortesia aleshores, Miguel Comino, alcalde de Sant Vicenç dels Horts, moltes gràcies.
A vosaltres.
Intentarem que aquestes entrevistes, amb una mica més de temps del que és habitual, però sempre amb presses i sempre ens quedem curts, intentarem que aquestes entrevistes es vagin celebrant aquí en aquests micròfons periòdicament i en tornarem a parlar d'aquests temes i de molts més que són actualitat i que es van succeint a Sant Vicenç dels Horts. Gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Radio 7.